El divan amb Sílvia Coppolo.
Exclusivament en podcast.
Una vida de testimoni. Avui al divan, la missionera Josefina Cortadella parla amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa.
Avui al divan tenim la sort de parlar i de conèixer una persona d'aquelles que treballa perquè la vida dels altres sigui més bella. Una persona compromesa, compromesa des de les creences, compromesa des del fons de l'ànima, que s'acosta a les persones més desafavorides. És assistent social. Diu, i on treballa? Diu, a Malanje, gràcies, Angola. És mercedària missionera. I quan aquí acabàvem els Jocs Olímpics, ella va dir, calla, que a mi em vaig. És veritat que estan en guerra, però els podré ajudar. I avui hem tingut la sort que ha pogut passar un temps curt aquí a casa nostra, a Catalunya, a casa seva, i s'ha acostat als estudis de Catalunya Ràdio. Germana Josefina Cortadella, benvinguda, moltes gràcies i agraïts per la feina que fa, de debò.
Bueno, gràcies també jo per dir-me que vingui.
A veure, vostè és missionera. Com és que és missionera? Vostè podria ser moltes altres coses.
Sí, de fet, jo quan vaig entrar religiosa, primer vaig treballar al barri del Polvorín. I clar, era missionera perquè tenia el títol de mercedària missionera, no? Però tenia aquella cosa de que volia complir amb la meva apellida de missionera. I clar, va haver un moment que van dir que faltaven missioneres i m'hi vaig oferir i llavors me'n vaig poder anar.
A veure si la situem. Vostè va néixer, podem dir l'any que va néixer vostè?
Sí.
El 47. Sí. Els seus pares amb què la van educar? Amb quins valors?
Bé, amb els valors cristians, el que més. Era gent de molt d'Iglésia.
Molt bé. Sí. El pare què es dedicava?
Bé, ell era pagès de... que li agradava, però va veure que no podria guanyar suficients diners per criar els quatre fills que volia que tinguessin estudis, sí? I aleshores va fer publicitari, que encara no era estudis universitaris.
Escolti, m'ho trobo genial, un pagès que diu, em posaré a estudiar publicitat.
No va estudiar, no? El que passa que ell s'hi va dedicar perquè encara no hi havia estudis.
Van aprendre.
Quan van començar els estudis li van donar títol com si hagués estudiat i nosaltres els fills ens anien reiem, clar.
Molt bé, i la mare què es dedicava?
A casa.
I vostè, de petita, no deia que volia ser religiosa?
No. Jo de petita, no sé, deia que si volia fer peluquera, perquè si volia ser cosí, que volia ser sastressa, vull dir, coses que jo veia allà al poble, no? Uh-huh. I llavors, quan ja vaig ser religiosa, és quan em van dir, has d'estudiar. I llavors vaig dir, perquè clar, vaig entrar només amb el batxillerat. En aquells moments no hi havia...
Amb el batxillerat elemental,
sí.
No? Que era llavors,
sí.
Amb els 4 anys.
4 anys.
4 anys de
llavors
batxillerat.
Vaig estudiar 5è i 6è,
sí.
I després, quan em van dir estudiar, jo no em veia capaç d'estudiar mestre perquè jo no dominava, era molt juerguista i no dominava.
Ah, vostè era juerguista, era una missionera,
molt...
que, o sigui, que la que va ser missionera era juerguista. De
bueno, de juerguista, de que on estàvem jo havia de fer alguna tonteria perquè la gent...
Ah, clar, vostè podria fer monòlegs, no?
Pues quasi. Ara ja no, eh? Això era aquelles èpoques.
I llavors...
I aleshores em van dir, home, si no pots mestre, n'hi ha d'altres. I em van dir, veus... I van parlar d'assistent social perquè era ajudar els altres i això em va agradar. Perquè
això li va agradar.
Perquè jo si vaig entrar religiosa vaig entrar per això, per ajudar els altres.
I com és que
I
va entrar?
I perquè l'Iglésia també tingués...
Tingués què?
Bueno, l'Iglésia tingués persones que realment estiguessin a favor dels altres, que hi hagués una mica de vida, que fos dinàmica.
És a dir, vostè era, deu ser, moderna.
Bueno, hi ha qui diu que sí, que sóc moderna, però jo no sé si sóc moderna o què és. Vaig seguint l'època que visc. Això sí,
els
m'agrada,
temps.
Està al temps, sí.
Està als temps.
Sí, això sí.
Com va ser que va pensar en ser religiosa?
Doncs mira, jo devia tenir 18 anys, 18 o 19 anys. I em veia que era necessari que es pogués transmetre els valors evangèlics a la gent i que l'Iglésia, hi havia gent que treballava i a mi també em feia bé i llavors vaig pensar, vaig estar pensant-ho i vaig estar fer oració i parlava amb Déu a veure què havia de fer.
Vostè parlava amb Déu?
Bueno, allò que pensava amb ell i volia. I llavors em va semblar que em deia entre religiosa. I com que jo ajudava a les religioses que vivien a Martorell, perquè les mercedàries estan, hi ha escola... Jo vaig ser alumna de les mercedàries de Martorell.
Sí.
Vaig entrar que tenia 2 anys i mig i encara no n'hi sortit ni vaig anar quedant. Perquè, a més, quan va acabar, quan tenia 15 anys, també em van demanar... En aquell moment la Flange tenia força, no? I em van demanar que, com que jo no tenia grans estudis, que anés a prendre la assignatura que es deia de hogar, que era ensenyar a cosir, ensenyar a cuina, coses així que... corte, que era el que en aquells moments era una assignatura que necessitava. I allà a Martorell no tenien professors i era difícil que hi anessin. I llavors em van dir, va, vés a aprendre a fer això. I vaig anar a fer un curs, ho vaig aprendre i llavors em vaig quedar de professora allà. I per això jo tenia clar que no podia ser professora perquè les meves classes sempre rèiem.
Avui parlem amb la germana Josefina Cortadella, missionera mercedària a Angola. Ens ha triat el vent del Raimon.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, el vent del món.
Sentia Raimon de jovenet a vostè?
Sí. Anava seguint a tots aquests que començaven a cantar, que hi ha cants que no estaven conformes en com anava tot. Vam començar a ser la joventut que ens vam...
rebel·lar, d'alguna manera, protestar, no?
Sí,
jo li he vist la cara. Dic, fa cara de rebel·lar-se.
Sí.
I en aquell moment vostè estava polititzada? Tenia alguna idea respecte del franquisme, la democràcia, tot això?
Sí, nosaltres... Bueno, ja, jo suposo que allà a l'Església mateix érem un grup de joves que sense voler ens posàvem a enronar i no estàvem d'acord com anava tot. No hi estàvem d'acord, no? I aleshores, mira, ho portaves dintre, no? Encara que el meu pare, quan em sentien, deia, cuidado, eh? Perquè, clar, tenien una mica de por. Ells havien viscut la guerra i llavors una mica també em van posar així, bueno, però cuidado, eh? Però jo, quan era fora de casa, seguia molt tot el que hi havia tota la joventut, no? Llavors seguíem on cantaven tota aquesta gent, no?
Raimon, ara aquí a Serrat.
Sí, també. Ara que tinc 15 anys.
Ara que tinc 20 anys.
Quasi que ho va començar a cantar, que jo devia tindre 15 o 16 anys.
Sí, esclar, es porten pocs anys, no? I en Serrat, que va parlar del ara que tinc 20 anys i fa 20 anys que tinc 20 anys i fa 20 anys que dic que fins al 60 i que l'hem anat escoltant amb totes aquestes edats. Miri, li diré una cosa, Josefina. Amb tants anys que fa que fem el divan aquí a Catalunya Ràdio, penso que són 12, estic mirant les 9 cançons que vostè ens ha triat i tret d'una totes són catalanes, això.
Ah, sí.
Ah, no havia passat mai encara,
ah,
eh?
Sí,
això.
Sí, sí.
Ja li dic ara.
I n'hi ha una que no és.
Sí, sí, la dels Beatles. Amb la germana Josefina Cortadella.
El divan amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal. Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats. Si no podem desfent-se'n, mai no podrem caminar. Si estirem tots.
Se la sap de memòria, Josefina?
Doncs mira, la sabia, però ja no me'n recordo.
Escolta, i per què ens l'ha triada l'estaca?
Bé, perquè suposo que era aquesta cosa de que quan jo era jove tenia aquesta cosa de ser una mica revolucionària.
I ara com ho veu? Com veu com va el país?
Bé, jo ara veig que tot tindria que millorar, però de fet hi ha coses que veig que estan molt parades i tindríem que millorar, clar.
A veure, expliqui'm per què vostè va decidir un dia anar a Angola. Aquí estàvem celebrant els Jocs Olímpics i vostè se'n va anar a una guerra.
Sí.
Això és una mica estrany.
Bé, ja veurà, jo quan me vaig oferir encara no hi havia guerra.
Uh-huh.
I aleshores em van dir, falta missió... Diuen, deien, sempre hem tingut moltes espanyoles missioneres, bueno, de tota la província d'Espanya, perquè nosaltres, encara que som catalanes, les altres comunitats del resto d'Espanya fèiem la província d'Espanya, dèiem, no? Mm-hmm. Llavors, diu, de tot aquí sempre hi ha hagut moltes missioneres i ara no n'hi ha. I llavors van estar explicant, no, que es necessitaven i de més, i jo vaig pensar, doncs és un bon moment, perquè ara tens 40, 45 anys i si esperes més ja seràs vella. I llavors vaig dir, si voleu, podeu comptar amb mi, no? Aleshores, quan em van dir, comptem amb tu, i vaig dir, sisplau, a Moçambic no, que hi ha guerra. Si un cas, a Amèrica del Sud, que tenim també cases, o a Angola, que no n'hi ha.
Llavors, de guerra,
dir,
llavors.
Aniràs a Angola. I amb tan bona sort que mentre em preparava ja van dir, ai, que encara no vingui, que encara no vingui, perquè sembla que la cosa no anirà gaire bé perquè hi havia eleccions, no? Uh-huh. Però quan vam passar a les eleccions van dir, ui, hi ha hagut molt malestar, moltes coses, no ens podíem comunicar amb les germanes. Llavors vam telefonar al responsable, el nunci apostòlic d'allà, uh-huh, i ens va dir, no, aquí no passa res, ja pot venir. Aquell senyor no volia...
Perdre
volia
ningú.
Volia que l'església continués igual encara que hi hagués guerra. I clar, jo arribo a Angola, baixo i em trobo una quantitat de militars apuntant, que clar, a meu pare que havia explicat de la guerra, jo que sempre portaves una mica de por, bueno, no, això de la guerra no ens agrada a ningú, em sembla, oi? I em va agafar ganes d'agafar i tornar a marxar per l'avió, però clar, no va poder ser. I llavors, bueno, ja em vaig quedar allà i realment aquella guerra van agafar amb força, amb tot aquest problema. La problemàtica pitjor va ser veure la canalla morir-se de gana, la gent trucant tots els dies que els donessis coses i no teníem, perquè el que teníem ja ho havíem donat, ja no teníem més. I aleshores, quan va venir l'ajuda humanitària, van donar primer tot el que són militars i policies, però el menjar no va anar al poble i es van donar compte, i llavors de seguida van venir a buscar, a trucar-nos a l'església. I van venir i ens van preguntar, què estaríeu en una cuina? I vam dir sí. I jo vaig dir, bueno, ara vindran, perquè acostumada d'aquí, ara vindran les reunions i mai més començarem. Que va. El divendres venen i el dilluns ja estàvem... Ja
què eren els que venien?
En aquell moment no hi havia el bisbe, era el vicari episcopal que havien anat a trobar amb ell, uh-huh, per veure si l'església podíem ajudar. I llavors, sí, a cada barri hi havia una comunitat. Si no hi vivia, es traspassava d'un lloc a l'altre i anàvem cada barri i vam començar a fer cuines. Però les cuines, des d'aquí no ens les podem imaginar.
Com són les cuines?
Doncs mira, tres pedres a terra, cada un portava la seva llenya, un pal per posar, i llavors, com que no teníem cassoles, amb els tamborons d'oli que es fan servir per anar, que fan oli per cuidar, per arreglar els cotxes i tot això, els van tallar pel mig i van posar nanses, els van netejar molt bé i vam fer que fossin cassoles per poder fer quantitats de menjar.
I vostè, quan es va posar a fer tot això...
Jo em vaig agafar una mica de depressió, això és veritat, eh?
Sí, clar, no?
Miqueta. Després ja, fent oració i així, ja vaig veure que Déu em donava ànims i que m'havia de superar-ho, però jo
vostè
al principi...
Vostè ho té molt ben organitzat. Quan no sap què ha de fer, parla amb Déu. Sí.
Oració,
quan es pot estar una mica depre, resa.
No, ella... sempre reso, però...
Ah, bueno, vull dir, resa més.
Però quan estic depre, tinc que parar-me i dic que això no pot ser, jo em dono compte que no pot ser.
Vostè mateixa s'anima, no?
Ah, sí.
Però d'això, tot això que m'està dient fa gairebé 30 anys.
Gairebé 30 anys, sí.
I què ha passat durant tot aquest temps? Per què s'hi ha quedat a Angola?
Tot ha millorat, tot gràcies a Déu. Aquesta guerra va acabar, però va començar una altra. A l'altra sí que ja teníem... angolanes que ja eren, angolenyes diuen aquí, que ja eren religioses, no? I estaven així a la taula i dic, una altra guerra, no, jo me'n vaig, jo no aguanto una altra vegada allò. I aquelles germanes meves ja angolanes em diuen, sí, se'n va, i llavors vaig veure que no em podia anar.
Que no se'n podia anar.
Que havia de quedar allà amb elles perquè es veien que clar, fins llavors estàvem animades a fer coses, però bueno, la Segona Guerra tampoc es va morir tanta gent de gana perquè ja teníem l'ajuda humanitària i ja anàvem fent.
Clar, perquè vostès miren les guerres només com si diguéssim que la gent no es mori de gana i que pues... pot fer per contribuir-hi, ja està. Ah, no mira ni per què és la guerra, no, i tot això, vostè.
Bueno, sí, seguíem per la televisió i veiem que no podia ser, i uns contra els altres, perquè a més eren germans contra germans. germans del mateix país, no? Dos grups diferents i clar, això tampoc ens agradava i ho parlàvem, no? Però la nostra feina era vigilar que la gent realment vinguessin. Al nostre pati teníem 2.000 persones i en el pati de la capella que hi havia més avall hi havia 2.000 més i teníem tot el que teníem a la casa, tot eren sacs de menjar que ens estàvem portant per poder anar cuinant.
Perquè ara...
tot es va muntar segons la guerra. Inclús ens ajuntàvem les congregacions i només sabíem, tothom fèiem la mateixa pastoral. Tothom estàvem en cuines i preocupats perquè el menjar arribés i perquè no hi hagués cap problema de que ens entessin a robar també, perquè també com que sabien que teníem menjar. Ja. Després que va vindre la pau, tot això va ser millor. Llavors què va passar? Hi havia nens sense família pel carrer. Aleshores va vindre un periodista italià, va fer com un film, que encara hi havia cuines, perquè encara, mm-hmm. encara no hi havia possibilitat de menjar, i llavors va anar filmant, i al final una de les nostres, de la meva comunitat, li van preguntar, digui alguna cosa per Itàlia, i ella va dir, feu que tot això acabi aviat. Itàlia va entendre que demanava diners i aleshores van recollir bastants diners i ens van donar diners suficients per fer una llar, que diuen allà, un orfelinat, diguéssim.
Una llar d'infants, sí. però
de gent
no seria
que,
la guarderia,
sí.
sinó això, seria com això, per acollir-los, com una casa de,
com
dels nens,
casa,
no?
Sí. I llavors venen aquests nens que vam trobar pel carrer, van venir a casa, molts, la Creu Roja va trobar la família, perquè clar, quan va acabar la guerra tothom va tornar als seus llocs, però d'altres que no, i aquests altres s'han quedat amb nosaltres i han anat estudiant, i en tenim alguns que tenen estudis, altres que no han sigut capaços, perquè també ens ha costat una mica orientar-los. Estaven també molt afectats per la guerra, no? I després, quan vam voler tancar, ens van dir, l'acció social, no tanqueu, no, que hi haurà problemes socials, i ara seguim tenint aquesta llar de nens, bueno, teníem nens i nenes, però les nenes, que si els avis, que si els cosins, les van venir a buscar, perquè en el fons les nenes serveixen per després fer feina a casa. En
canvi, les nenes serveixen per això?
Tant. Bueno, no, ara també estudien, gràcies a Déu, però la mentalitat d'aquella gent és que la dona és la que té que treballar, desgraciadament, encara és així. Hi ha dones, hi ha grups de dones que no, que ja comencen a superar-se i a plantar cara a que nosaltres volem fer això i volem fer allò.
I vostès què poden fer? Vostè què pot fer perquè les nenes tinguin una millor situació, perquè puguin arribar a tenir una igualtat d'oportunitats?
Ja veuràs, també hem fet escola, que Mans Unides ens ha pagat.
Tot, sí, els ha finançat.
A mica hem anat construint, ja tenim batxillerat i tot el que és aquí, batxillerat. Aleshores procurem que les nenes doncs estudin també, i si hi ha famílies que no poden anar a escola, moltes vegades és per culpa de que no estan registrades. Llavors és perquè els pares no saben llegir i escriure, no saben anar-los a registrar un treball que fem. Bueno, aquest el faig jo. Procuro portar-los a tots, a portar-los a cada lloc, perquè ells només no saben ni firmar, tenen que posar el dit. Llavors anar fent tots els passos perquè aquesta gent tinguin ells el bitllet d'identitat i, bueno, el DNI, que diuen aquí,
sí.
i aquesta canalla pugui estar ja, i llavors ja entren a l'escola nostra, perquè tenim, procurem tenir un 30% de nens sense pagar, perquè tota aquesta gent que encara els pares no han pogut superar-se, puguin inclús que els fills puguin superar els pares, saps? I llavors és una ajuda que estem fent. Tenim escola, tenim això al llarg de la canalla i també tenim un centre de salut, perquè en aquell barri no hi havia res i la gent també necessitava, i mica en mica això, gràcies a que va haver-hi pau i que Mans Unides ens va escoltar.
10 anys es va allargar, sí, la Guerra Civil, no? Fins a... És clar, és que vostè ho diu d'una manera...
La guerra ja hi era, perquè hi havia guerra de guerrilles, però...
Clar, ho diu d'una manera com aquell que...
Saps?
Que diu, ha plogut molt. Vull dir, és clar, és que això és molt fort.
El 2002 va ser quan van firmar la pau.
President de la República Popular d'Angola, comandant en xef dels forces populars de llibertat d'Angola, la Força Aèria Popular Angolana, està pronta per executar...
La República d'Angola, al sud d'Àfrica, va aconseguir la seva independència de Portugal el 1975, després d'una llarga guerra. No obstant això, un cop emancipat, el nou país es va veure immers en una intensa i duradora guerra civil que es va perllongar des de 1975 fins a 2002, com ens explicava ara la religiosa Josefina Cortadella. Angola posseix abundants jaciments minerals i petrolífers, i la seva economia ha crescut a un ritme molt alt des dels anys 1990, especialment des del final de la Guerra Civil. Tot i això, el nivell de vida de la major part dels angolesos és molt baix, i els seus índexs d'expectativa de vida i mortalitat infantil estan entre els pitjors del món. És un país amb grans desigualtats econòmiques, ja que la major part de la riquesa està en mans d'un percentatge molt petit dels seus habitants. El seu sistema de govern és la democràcia multipartidista amb un règim presidencialista.
Arroba el divan Coppolo. El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Ens ha triat el cant dels ocells, també, germana. Per què?
Bueno, perquè em sembla que és molt català. Jo soc molt catalana. Jo sempre dic que els meus apellidos són d'anys i anys i panys i soc de tota la vida catalana a la família.
Què vol dir udielela?
Ah, aquesta paraula és de la llengua d'allà, la bantu, d'allà, i vol dir esperança que ja es compleix.
Esperança que ja es compleix, aquesta
perquè
idea...
Perquè n'hi ha una altra que es diu palassa, que és esperança, però quan diuen kudialela vol dir que ho esperen però saben que això s'està complint.
Ho esperen i a la vegada ja és, no?, per dir-ho així. I vostè ha après l'idioma d'allà.
No, jo he volgut fer-ho, però m'ha sigut impossible. És ben complicat.
És complicat.
Oh, sí, sí, he volgut fer-ho. Llavors, saps què passa? Vaig anar aprenent frases i les deia, i llavors em posaven en raonar en quin mundo i no m'enterava de res. Vaig haver de deixar de dir frases perquè, si no, es pensava, al dir alguna frase es pensaven que ja en sabia.
Avui parlem amb la missionera Josefina Cortadella.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Jo ho entenc, eh? Que allà a Angola vostè aquestes peces musicals l'han de portar cap a Catalunya.
Tinc un disquet i l'escolto, eh?
L'escolta. Què té a veure la misèria amb l'educació?
Molt, molt.
Molt.
Nosaltres estem convençudes que si podem educar molta gent, les coses canviaran i pujaran de nivell i serà diferent. Per això ens preocupem d'aquests que no poden anar els fills a l'escola perquè no estan registrats, perquè si no estan registrats no poden anar a escola. Llavors ens preocupem d'això perquè pensem que aquestes famílies faran una volta completa. Veiem claríssim. És necessari una bona educació perquè aquesta misèria també desapareixi.
Sis mesos mis com està. Sense veure persona nada, sinó que un rossinyolet que naixí del niu cantava.
Vostè sap què és el que atorga sentit a la vida?
El que atorga sentit a la vida?
Quin sentit té la vida?
A mi el meu sentit és Déu. Perquè com a religiosa tinc aquest sentit. Jo dic que Jesús és la vida i la nostra vida és Jesús. és la meva experiència de tota la vida, pràcticament, perquè la meva mare em va inculcar també molt. Això no vol dir que tots els quatre germans siguem iguals, eh? Perquè jo sóc la gran i sembla que la meva mare va tindre més força amb mi que amb els altres. Però per mi la vida és Jesús i... Jo me'n vaig enamorar de Jesús.
I continua estant.
Ah, sí. I quan me llegeixo l'Evangeli, més m'enamoro.
I és feliç, vostè?
Ah, bueno, ja veurà. La felicitat completa no sé si existeix, però jo no sóc feliç perquè no em sento desgraciada. Tot al contrari. Penso que la vida... Jo tinc que donar gràcies sempre, però penso que la vida a mi m'ha donat molt, molt, molt.
Què li ha donat la vida?
De tot. Una bona família... No he passat penes econòmiques, que jo veig que hi ha molta gent que sí, i penso que això té que ser horrorós, perquè, i sobretot ara, en aquests moments, no? En aquests moments penses, jo, tu cada dia menges i tens tot, i en canvi hi ha tanta gent que està passant aquest Covid que ens està maltractant tant aquí, no? I llavors, clar, jo només tinc capacitat de donar gràcies perquè m'ha donat sempre, he entrat en una congregació on m'hi he sentit molt bé. Clar, jo moltes religioses ja les coneixia perquè havien sigut professores meves. Llavors, bueno, ens trobem i se'n recorden de lo que jo feia i lo que no feia, i n'hi ha alguna que diu: jo mai hagués pensat que tu arribessis a on has arribat, perquè com que era així de somoguda, era molt somoguda.
Somoguda.
Sí, sí, no parava, no parava.
Somoguda.
I bueno, ja veurà, aquests cants de muntanya també són sí, perquè jo havia sigut d'anar a excursions els diumenges sí, a la muntanya. Les muntanyes del Canigó i la Xiruca, tot això. Jo havia anat molt, molt amb motxilla a l'esquena.
Però vostè viu amb molt poc, amb molt pocs diners.
Ah, sí, no necessito diners. No necessito. Allà també viuen amb pocs diners els d'Angola, eh? Jo encara penso que en tinc masses a costat de tota aquella gent que jo estic allà.
Què necessita per viure vostè?
Tenir el menjar i el vestir que necessito per poder anar vestida i per poder menjar, i ja en tinc prou.
I la sanitat? Quina sanitat tenen allà?
Això sí que és un problema. Allà és un problema. N'hi ha, però no estan atesos. Pensa que molta gent diuen: vés-te'n a l'hospital. No, que a l'hospital em moriré. No van a l'hospital pensant que viuran, vull dir, perquè ja veuen que la sanitat no... Llavors, què fa la gent? Moltes són curanderos, fan coses tradicionals, i esclar, allà es moren, la gent es moren molt. Es moren.
Avui parlem amb la missionera Josefina Cortadella.
Bella Xiruca, bella Xiruca, bella Xiruca, bella Xiruca.
Miquela, vostè que la volia... I d'excursions en fa vostè ara o no? Ara ja no?
A més, quan jo ja vaig amb bastó, ja tinc 73 anys.
Té 73 anys, però la veig molt animada. Vostè se'n tornarà ara, ha vingut aquí una mica que l'acabin d'arreglar allò, mam, se'n torna cap a Angola, no, vostè? Quan se'n va?
Si Déu vol, el dia 30, el dimarts sant, perquè és quan hi ha avió, perquè clar, això del Covid també ens han canviat les coses dels avions i tot això. Si el Covid no ho prohibeix, suposo que viatjaré el dia 30.
I vostè vol arribar a la fi dels seus dies realment a Malanje o no?
Ja veuràs, jo el que vull arribar, no ho sé, dependrà de com vagin les coses. Jo ara hi vaig, si continuo bé, continuo, tornaré a marxar, dependrà. Si em diuen els superiors que tinc que fer una altra cosa, faré una altra cosa.
Vostè no s'encaparra gaire amb el futur?
No.
No. Com ho ha dit allò de l'esperança que ja es compleix? Quina paraula és aquesta?
Cudielela.
Clar, l'esperança que ja està sent, eh? que ja ha arribat i a la vegada encara és esperança, no? És com un bon inici. Josefina Cortadella, avui al divan. És que les té totes, eh?
Ah, clar. Aquestes són antigues totes, eh?
Jo ho veig, eh? La Rosa perquè d'Abril també.
Jo també sóc antiga.
Vostè, però jo la veig molt moderna, eh? Vostè va néixer fa temps, però moderna ho és, eh?
He procurat posar-me al dia.
Amb què es posa al dia, vostè?
Pues a les notícies, procuro estar al dia de notícies, sobretot. I també conèixer com la gent viu, què els hi passa. Veus, estar al dia de que, desgraciadament, ara hi ha molta gent que passa gana i que els està passant molts disbarats amb l'economia.
Creixen les desigualtats. Vostè confia que això revertirà, que farà el tomb?
Jo rezo perquè passi.
Vostè li sembla que resar és efectiu?
Ah, per mi sí, jo quan he demanat coses resant, me les han donades. He demanat gent que estava malalta, s'ha de curar i s'ha curat.
Ho diu així amb una certesa absoluta. Germana.
Sí, la meva germana també, eh?
La germana de la congregació que l'acompanya avui també. Com es diu la germana de la congregació?
Clemència.
Clemència, vostè també, eh, Clemència? Ai, tu, això del divan, acabes descobrint unes coses? Mira. I vostès tenen afició als castells?
Què vol dir els castells?
Fer castells, els castellers.
Ja veuràs.
Ja veuré, a veure, què?
Ja veuràs, nosaltres, això que primer deia, que els nanos nostres, si viuen, és gràcies a què? Tenim padrins a Martorell. Venen, cada 3-4 anys, venen els de l'ONG, i llavors n'hi ha un que és molt animat, el Ton. I aquest porta i els hi organitza castells als nostres nanos.
Ah, molt bé.
Ja tenim fotografies que ja ens,
o sigui, a Angola també tenim una colla castellera, pues, per dir-ho així.
El tenim.
La tenen també, la colla castellera.
Sí, aquesta allà nostra fan castells. Quan venen aquests de Martorell, i a més no els va costar gaire aprendre'n, eh? Van, de seguida es van enfilar cap dalt.
A veure, allò, per sintetitzar, Josefina Cortadella, missionera, mercedària, fa gairebé 30 anys que és a Malanje, Angola. Va néixer a Martorell, treballant amb les persones que no tenien res per menjar, treballant perquè les criatures s'escolaritzin, pensant que si realment hi ha accés als estudis pels nens, però especialment per les nenes, que ho tenen més difícil, es pot créixer en una societat més igualitària. I encara li havia de dir alguna altra cosa. El centre mèdic que realment han arribat a tirar endavant. Vostès també hi han intervingut.
Mans Unides també ens les ha construït i llavors tenim germanes que han estudiat infermera i són les que porten endavant aquesta atenció als malalts també. Sí.
La congregació de germanes quantes són?
Bé, en la nostra comunitat som 5.
5.
I, però després hi ha dues comunitats més que n'hi ha dues amb una altra i tres amb una altra.
S'entenen bé com és la convivència?
Sí. Bé, a la meva comunitat som una equatoriana, una moçambicana,
sí,
dues angolenyes i jo que sóc catalana i ens entenem de meravella. És una petita unió de, com se diu, de les Unions Unides, de
sí, 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 és que això és com una unitat de sí, convivència.
Sí, sí, sí.
Ben bé, ho diu amb alegria, és a dir...
Ah, sí, jo estic molt... Sí, sí,
sí, sí, ja m'ho he dit
és
abans.
És que és una experiència que t'enriqueix molt. Vius d'una altra manera, allà.
Què és el més important, el millor que vostè ha fet, del que se'n sent orgullosa?
Ui, orgullosa, no sé.
Sí, va, digue-m'ho.
El que més, ai, no hi he pensat mai.
Diu una cosa que he fet bé, que he fet bé. Parli'm Déu, no sé, deu tenir uns segons. Podem posar una, no sé, algun separador mentre parla amb Déu la germana Josefina, perquè llavors clac, la clava. Què és el que ha fet més bé?
Jo suposo que la construcció de l'escola, perquè això ens va costar molt i això m'he quedat molt contenta perquè penso que és la manera que realment hi hagi... Perquè tenim 1.600 alumnes, eh? Mm. Que aquests nanos puguin anar una mica... També estic contenta perquè un dels primers que vam tenir de nanos ja és metge i un altre ja és mestre, d'aquests que nosaltres hem tingut de petits que han anat creixent, estudiant, no? Tot això em dona, més que orgullosa, em dona satisfacció.
Mm-hmm. Mm. Quan vostè mira la seva vida, pensa que té sentit?
Sí, i tant. Sí, sí.
Diu, segur, això,
sí,
eh?
Sí, sí. A més, totes aquestes coses gràcies a que visc en comunitat, perquè jo sola tot això no ho podria fer. Com igual que dic, jo estic, soc missionera perquè soc religiosa, mercedària, missionera. I tot això ho podem fer perquè jo no visco sola, visco en una comunitat. I en comunitat es poden fer meravelles.
I m'ho diu convençuda.
Això no se'n convença, d'això?
Sí, 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 no, la miro vostè. Si tornés a néixer, tornaria a ser
sí,
religiosa,
sí,
missionera... Sant...
Això jo he pensat alguna vegada i ho tinc clar. Jo tornaria a fer tot el que he fet.
Està contenta.
Estic contenta, sí.
Josefina, escolti, que per molts anys pugui continuar. Li agraeixo de debò la honestedat, el compromís, la sinceritat que té venir aquí a la ràdio, Catalunya Ràdio, on divan, parlem de tantes coses i que ens expliqui el que semblaria un petit món, que és un gran món. Amb el que vostè fa, les coses canvien i el món pot anar millor. I és un exemple. De debò que li dic, eh? Gràcies, sincerament. Mira què ens ha triat per acabar. Amb els Beatles, que això ja és després de la vella xiruca i l'ara que tinc 20 anys, ja és...
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Aquest Let It Be.
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Germana la Josefina Cortadella. Li donem les gràcies també a en Quim Miró, que ens ha permès conèixer la Núria de la Fuente, que ens coordina els programes i ens fa les fotos, els vídeos, totes aquestes imatges. La Matilde Seoane, que intenta que tot surti la mar de bé. I Soni, Soni, reina, ara i aquí en el context, com els àngels. I el José Luis Santisson, el muntatge musical. Us ha parlat Sílvia Coppola. Gràcies.
Busqueu El Divan al web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppolo, amb dues P's.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Sound.